Què tal, com estem? Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimarts 17 de febrer del 2026. Avui comencem la jornada amb el cel encapotat, però sembla que avui tindrem forces hores de sol. Ara ens ho explicarà en Dani Ramírez. Sembla també aquest matí que no fa tant de fred. Aniol Puigvert, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs no, no fa tant de fred. De fet, només tenim dos valors negatius a Vall de Núria, on tenim 3 graus sota zero i tenim un grau també negatiu a Das. En tenim dos ja de positius a Camprodon i a Ripoll, 3 graus a Sant Pau de Segúries, a Mieres i a Santa Pau, 5 graus. Els tenim a Castellfollit de la Roca, a Olot, a les Preses i a Montagut, 7 a la Vall d'en Bas i a Besalú, 8 graus a Banyoles, 10 graus a Girona, 12 a Roses i 13 graus a Figueres.
Dani Ramírez.
Dia de sol, de núvols prims, no preveiem precipitació, la temperatura es manté, tot i que avui pujarà, doncs demà es manté i tindrem un ambient pràcticament primaveral. El cel amb aquest vent doncs queda molt lluminós. Finalment direm que de cara a dimecres el temps també serà relativament estable, però dijous passa un front, baixa la temperatura, entra la ventada de nord i tornaria a nevar al Pirineu fins i tot cap a 1.200 metres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa considera que el centre està capacitat per atendre més població després de l'aprovació del nou mapa sanitari.
El doctor Lluís Ramió i Torrentà considera que és una mesura similar a la que l'hospital ja va viure l'any 2019. També ha detallat que per atenció urgent l'hospital ja rep a població d'una part del Ripollès actualment. El nou sistema implica que la Vall de Camprodon tingui com a hospital de proximitat el centre garrotxí.
L'hospital està capacitat per atendre aquesta població. De fet, el 2019 ja vam tenir una experiència aquí a l'hospital que vam donar servei i recolzament tant de cirurgia, de traumatologia, d'anestèsia i també de pediatria al territori del Ripollès, en què professionals nostres es desplaçaven al Ripollès, a l'Hospital de Campdevànol, a fer intervencions, pacients es derivaven en el nostre centre.
Campelles i Pardines reclamen que les grans companyies d'electricitat i telefonia donin resposta a les necessitats dels micropobles.
Des de dijous que pateixen problemes amb l'electricitat a causa de les ventades. Les queixes són per falta de resposta, però també per deixadesa. En els pròxims dies es vol coordinar una resposta unitària dels ajuntaments de la Vall, però reclamen que les incidències es resolguin amb rapidesa i, sobretot, que es faci el manteniment adequat.
Escoltem la Gemma Gurter, regidora de Pardines.
Costa molt, estem aquí com deixats una mica. Que ens vingui el manteniment ens costa molt, que se solucionin les coses en uns terminis que puguin ser una mica raonables, i al final que és un poble petit, però és que aquí la gent hi viu i al final es necessita que hi hagi llum.
En aquest mateix sentit, els alcaldes de la Vall d'Hostoles aconsegueixen un compromís d'Endesa per connectar la línia elèctrica de Sant Feliu a la de Santa Pau.
És una de les conclusions que els dos alcaldes van tenir la setmana passada després de reunir-se amb Endesa i amb el Departament d'Empresa. Marc Puig i Artur Colomer asseguren també haver rebut el compromís de fer més manteniment a la línia elèctrica.
La veritat que som optimistes després d'aquesta reunió que vam tenir amb Endesa la setmana passada, on ens van explicar que tenen el compromís ja ferm i pressupostos també damunt la taula per poder executar aquesta línia de connexió nova entre Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, per tal que ens pugui donar subministrament en el cas que la línia que ens ve de Susqueda quedi sense subministrament elèctric.
I hem de donar un marge de confiança i esperem que sí, que compleixin la seva paraula i que nosaltres hem de fer la nostra feina administrativa i burocràtica, i de seguida que ells tinguin tota la documentació, doncs que tirin endavant amb el compromís aquest que ens ha fet arribar.
Avui també parlarem de jardins, perquè la Garrotxa acollirà el Fòrum Professional de Jardineria aquest 2026.
Es durà a terme la finca de les Brides a la Vall d'en Bas i també comptarà amb activitats al centre d'Olot. La previsió és que hi assisteixin més de 200 persones per parlar de temes relacionats amb la jardineria actual i reptes de futur.
El president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Miquel Marín, diu que aquesta iniciativa no deixa de ser un homenatge a l'Eudald Morera.
Va haver un moment de crisi, lògicament, i quan les coses van començar a despuntar, precisament l'Eudald va ser qui va impulsar altre cop generar activitat i generar gremi i va néixer altre cop al fòrum.
La Fundació Fundem la República presenta una exposició a l'Hospici d'Olot sobre el català.
Es pot veure fins a principis del mes que ve i proposa un recorregut històric de la llengua catalana amb diferents moments significatius. Es tracta d'una mostra itinerant que voltarà per tot Catalunya i que ara fa parada a Olot.
El director executiu de la Fundació és Dani Planàs.
Estem en un moment que la situació és complicada, és complexa, l'ús del català va baixant i és evident que s'han de treballar molts àmbits de la sociolingüística per poder revertir-ho.
Nit d'emocions, el cinema del Casal Camprodoní ha acollit aquest dilluns la preestrena de Balandrau, Vent salvatge, on s'explica la tragèdia viscuda fa 25 anys en aquesta muntanya.
10 excursionistes van perdre la vida per culpa d'una forta tempesta que els va agafar per sorpresa. Aquell accident va commoure la comarca i avui s'ha homenatjat a les víctimes i a tothom que va ajudar en el rescat.
Escoltem precisament l'únic supervivent d'aquella tragèdia, és en Josep Maria Vilà, que ha assistit a la presentació d'aquesta pel·lícula tan especial per ell.
Sí, és un dia molt especial, com deia, perquè de Camprodon comença tot i acaba tot. Per tant, jo crec que és el millor lloc per estrenar aquesta pel·lícula, en què Camprodon pot formar part inequívoca del que va ser, del que va passar en aquells dies.
És, doncs, Josep Maria Vilà, també sentirem el director de la pel·lícula i qui fa de Josep Maria Vilà, l'actor Álvaro Cervantes, una mica més tard. La Fira de la Quaresma de Tortellà dona espai a les iniciatives i artesans locals. Aquesta 34a edició durarà tota la jornada i comptarà amb una gran varietat d'activitats.
L'esdeveniment començarà a primera hora del matí i durarà tot el dia. Hi haurà, per exemple, les tradicionals sardanes a càrrec de la Cobla Vila de la Jonquera, un concurs d'alioli, demostracions de l'ADF Garrotxina o inflables per la mainada, entre d'altres.
L'alcalde de Tortellà, Josep Reig.
I deixant un curs de l'alioli i aquesta fins va deixar, però vam copiar la idea perquè és molt divertit. La gent s'inscriu el mateix dia, fem un jurat allà improvisat i, bueno, al final ens fem tots plegats un fart de riure i surt un alioli molt bo i tothom, doncs, el pot tastar i, en fi, és una cosa molt simpàtica i molt espontània.
Tornem cap a Camprodon perquè aquest cap de setmana s'ha celebrat a mig gas el Carnaval. Davant l'alerta de fortes ventades, el d'adults, l'Ajuntament ha decidit posposar-lo fins al 28 de febrer.
Pel que fa a la resta del programa, el concurs de comerços i el Carnaval infantil sí, es van celebrar tal i com estava previst.
La Emma i Nora són dues de les participants.
Nosaltres vam començar l'any passat amb una idea de iogurts galàctics i ens va anar molt bé, vam guanyar el primer premi i ara aquest any ens toca portar tot el Carnaval i volem donar-ho tot perquè tothom s'animi.
I d'altra banda, els arreplegats, els Cochenteros i el comandant de la Guàrdia Prussiana són els tres guanyadors del Carnestoltes en categoria de carrossa, comparsa individual a Sant Joan de les Abadesses.
Doncs sí, el vent no ha aturat la celebració que s'ha allargat tot el cap de setmana amb el Carnestoltes infantil.
Escoltem l'Albert en Ramoneda, és precisament membre de la comissió de festes.
Ha anat molt, molt bé, no? Sí que és veritat que aquest matí ens hem aixecat una mica espantats, no?, per aquesta alerta que ens ha arribat de les alertes de protecció civil. Llavors hem estat monitoritzant el vent cada minut durant tot el dia. Hem vist que finalment es podria fer, ens ha respectat. Hem anat tinguent converses amb tots els grups apuntats per veure com ho fèiem en cas de que ho fes molt bé en això. Ens ha respectat moltíssim, ho hem pogut fer. Un centenar de persones s'han apuntat a participar. Hem tingut un nivellàs, moltes carrosses, moltes comparses.
Caralps ha celebrat un any més el Carnestoltes amb la seva emblemàtica escudella popular, una cita que combina la gastronomia i la identitat de poble.
Més de 200 persones s'han aplegat per compartir aquest àpat en una jornada marcada per la implicació del veïnat i l'orgull de mantenir viva aquesta tradició.
L'alcaldessa de Caralps és Imma Constants.
És que és una tradició, diríem, ancestral. Fa moltíssims, moltíssims anys que es fa. Però el que representa és mantenir la tradició popular i sobretot encoratjar-nos a que això no es perdi mai. Això forma part de la nostra història, de la nostra arrel, i aquí hem d'estar al peu del canó perquè es mantingui.
En esports, l'hoquei Olot, el grup de show gran del CPA, el club bàsquet Vall d'en Bas, Aina Cargol i el club tenis Olot han estat només alguns dels protagonistes de la tercera gala amb valor.
Una gala que s'ha dut a terme al Teatre Principal d'Olot, ple de gom a gom, i que ha premiat a una vuitantena d'esportistes.
L'alcalde Agustí Arbós ha destacat la importància de l'esport per la vida de la ciutat.
És que el nom de la gala té molt de sentit, perquè avui posem en valor, però no només posem en valor allò que deia del coneixement, de descobrir, posar en valor, descobrint aquell talent i aquella capacitat de treball, moltes vegades voluntària, d'entrega per projectes esportius de la ciutat, sinó també pels valors en si. I és que el més important, més enllà, i això és molt personal, però el més important, més enllà de la salut, de fer esport, d'evidentment de disfrutar i gaudir l'esport, de competir i guanyar, molt més important que tot això són els valors que permet tenir a la societat i promoure a la societat l'esport.
La Garrotxa serà protagonista en la segona etapa de la Volta a Catalunya de ciclisme. Serà el 24 de març.
Doncs sí, el 24 de març, en una etapa de 167 quilòmetres i mig, i passarà per indrets de la comarca com Besalú, Olot i Mieres. A més, també serà protagonista Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, que arribarà a Vallter en una etapa de muntanya d'uns 173 quilòmetres.
8 i 10.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
La reorganització del mapa sanitari continua portant cua. Seguim buscant reaccions al voltant d'aquesta qüestió. Com es veu des de la Garrotxa aquest nou canvi? Doncs bé, li han preguntat al gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal, que considera que el centre està capacitat per atendre més població després de l'aprovació d'aquest nou mapa sanitari.
El doctor Lluís Ramió i Torrenta considera que és una mesura similar a la que l'hospital ja va viure l'any 2019. També ha detallat que per atenció urgent l'hospital ja rep a població d'una part del Ripollès actualment. El nou sistema implica que la Vall de Camprodon tingui com a hospital de proximitat el centre Garrotxí.
I també és molt probable que els veïns i veïnes de Sant Joan de les Abadesses també acabin baixant a Olot. És una crònica d'en Roger Isern.
Salut reorganitzarà el sistema sanitari català creant 30 àrees integrades de salut, anomenades AIS, que substituiran les 43 àrees de gestió actuals i situarà l'atenció primària al centre. El Departament de Salut ha alertat que l'envelliment de la població, l'augment de malalties cròniques i la manca de professionals fan necessari un canvi estructural per, segons expliquen, garantir la continuïtat del model sanitari català. La mesura s'emmarca en el nou mapa del sistema de salut de Catalunya i s'ha basat en criteris demogràfics, socials i de mobilitat. Les noves AIS reforçaran la col·laboració entre hospitals, l'atenció domiciliària i la salut mental comunitària. El gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramier i Torrentà, ha detallat que el centre garrotxí està capacitat per atendre a més persones després que el nou mapa inclogui la població de la Vall de Camprodon a l'Hospital d'Olot.
L'hospital està capacitat per atendre aquesta població. De fet, el 2019 ja vam tenir una experiència aquí a l'hospital que vam donar servei i recolzament tant de cirurgia, de traumatologia, d'anestèsia i també de pediatria al territori del Ripollès, en què professionals nostres es desplaçaven al Ripollès, a l'Hospital de Campdevànol, a fer intervencions, pacients es derivaven en el nostre centre.
Des del Departament de Salut remarquen que la decisió final la prendrà l'equip d'atenció primària i no els ciutadans. Per tant, la possibilitat de rebre atenció a l'Hospital de Campdevànol seguirà sent una opció, si es creu necessari.
Els territoris aquests limítrofes, el metge de família, d'acord amb el pacient, podrà decidir en funció de diferents criteris, de necessitats d'atenció sanitària, de llistes d'espera, de proximitat, o d'altres variables, si el pacient és derivat, en el nostre cas, a l'Hospital Comarcal de la Garrotxa o l'Hospital de Campdevànol.
El mes de març es posaran en marxa proves pilot que duraran un any i serviran per testar fórmules d'atenció integrada. A dia d'avui s'ha obert una convocatòria perquè les entitats de les 30 àrees integrades de salut despleguin proves pilot en diferents àmbits. Salut comunitària, atenció domiciliària integrada, continuïtat assistencial entre atenció primària i atenció hospitalària i accessibilitat i equitat. Ramia i Torrentà detalla que és un canvi que requereix un temps.
És un canvi de model organitzatiu en la qual es pretén treballar de forma coordinada no només entre atenció primària i hospital, sinó tots els agents de salut. Salut mental, com deia abans, atenció intermèdia, serveis socials, i això requereix d'una sèrie de planificació prèvia, de treballs en grup conjunts, per anar fent aquest camí i que tota la població dintre de l'AIS tingui la millor atenció possible.
El termini per presentar propostes finalitza el proper 27 de març i un cop avaluades es preveu iniciar les proves pilot del nou mapa sanitari durant el segon trimestre de 2026. Els resultats previstos en un any orientaran el desplegament progressiu del nou model.
Campelles i Pardines se'n reclamen que les grans companyies d'electricitat i telefonia donin resposta a les necessitats dels micropobles. Des de dijous pateixen problemes amb l'electricitat a causa de les ventades.
Les queixes són per falta de resposta, però també per deixadesa. En els pròxims dies es vol coordinar una resposta unitària dels ajuntaments de la Vall, però reclamen que les incidències es resolguin amb rapidesa i, sobretot, que es faci el manteniment adequat.
Judit Espert.
Que aquestes grans companyies ens facin cas.
Aquesta és la reclamació que fan els ajuntaments de Campelles i Pardines en paraules de David Vigo, regidor de Campelles. Els dos municipis continuen patint les inclemències de les ventades de dijous. El subministrament al nucli del Baell i al municipi pardinenc es manté amb generadors. Han patit talls puntuals, però la queixa és sobretot per la falta de resposta. Escoltem a Gemma Gur, regidora de Pardines.
Costa molt, estem aquí com deixats una mica. Que ens vingui el manteniment ens costa molt, que se solucionin les coses en uns terminis que puguin ser una mica raonables, i al final que és un poble petit, però és que aquí la gent hi viu i al final es necessita que hi hagi llum. I no pot ser que estiguem que no puguis ni anar pel carrer perquè és que ni les faroles podem encendre. És vergonyós, la veritat.
Tenim uns telèfons personals des de les alcaldies fins a aquesta companyia de distribució i tot el dia va estar trucant i és impossible que li contestin. No? Llavors el que reclamem realment és una mica d'atenció perquè ens vam informar o assabentar de l'estat del que passava, primer per la premsa, que no pas a partir d'aquest telèfon, que justament ens el van donar perquè els alcaldes, que són la màxima autoritat del municipi, puguin trucar.
Els problemes no tan sols es produeixen per les ventades, sinó que els ajuntaments denuncien una falta de manteniment reiterada per part de les companyies. Entenen que quan hi ha situacions climatològiques adverses es puguin produir incidències, però asseguren que molts dels problemes responen a la passivitat de les companyies.
Està ple d'arbres al costat d'aquestes línies, tant del tema d'electricitat com del tema de telèfon, que ho hem denunciat mil vegades i que aquesta falta de manteniment ja fa que quan hi hagi una eventualitat com la que ha passat aquests dies, caiguin arbres, això s'entén, però no pot ser que caiguin tants i que, a més, vull dir, sobretot perquè saben que hi ha una falta de manteniment.
Es tracta d'un problema generalitzat a la Vall de Ribes i per això es vol coordinar la resposta entre els diferents ajuntaments.
Tampoc és la primera vegada que potser ens trobem una mica deixats de la mà, per dir-ho d'una manera, amb el tema del manteniment i mirarem aviam de com podem enfocar aquest problema i intentar que vagi tot una mica endavant i trobar una solució efectiva.
Els ajuntaments estan exasperats per la manca de diligència de les companyies. Reclamen interlocutors vàlids, però sobretot no ser tractats com a municipis de tercera.
Doncs els que també tenen problemes similars i semblaria que han trobat algun tipus de solució són els alcaldes de la Vall d'Hostoles. Aconsegueixen un compromís d'Endesa per connectar la línia elèctrica de Sant Feliu de Pallerols amb la de Santa Pau.
És una de les conclusions que els dos alcaldes van tenir la setmana passada després de reunir-se amb Endesa i amb el Departament d'Empresa. Marc Puig i Artur Colomer asseguren també haver rebut el compromís de fer més manteniment a la línia elèctrica, especialment en els trams que no són urbans.
Els ajuntaments de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols s'han reunit amb responsables d'Endesa i del Departament d'Empresa de la Generalitat per trobar una solució als talls de llum que fa temps que pateixen, especialment els veïnats de Sant Miquel de Pineda, Sant Iscle de Colltort i a Cogolls, però puntualment a altres punts dels dos municipis. D'entrada, els dos alcaldes asseguren haver rebut el compromís per part d'Endesa d'unir la línia de Sant Feliu de Pallerols amb la de Santa Pau, per així tenir una opció més de connexió en cas d'incidència. En parlen Marc Puig i Artur Colomer, alcaldes de les Planes i de Sant Feliu, respectivament.
La veritat és que som optimistes després d'aquesta reunió que vam tenir a Endesa la setmana passada, on ens van explicar que tenen el compromís ja ferm i pressupostos també damunt la taula per poder executar aquesta línia de connexió nova entre Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, per tal que ens pugui donar subministrament en el cas que la línia que ens ve de Susqueda quedi sense subministrament elèctric.
I hem de donar un marge de confiança. I esperem que compleixin la seva paraula i que nosaltres hem de fer la nostra feina administrativa i burocràtica i de seguida que ells tinguin tota la documentació, doncs que tirin endavant amb el compromís aquest que ens ha fet arribar.
Segons els dos alcaldes, també han rebut el compromís per part de la companyia elèctrica de fer més prevenció i tasques de manteniment i de neteja de la línia, especialment en aquells trams no urbans i amb més presència d'arbres. Això últim es té previst que ho comencin a fer en les pròximes setmanes, segons l'alcalde de Sant Feliu, mentre que la connexió entre les dues línies possiblement serà entre aquest any i l'any que ve.
Però bueno, esperem que les mesures correctores es facin efectives quan abans i no hem d'estar fent tantes manifestacions i tants requeriments de queixes, perquè com hem dit sempre, eh? Vull dir que des de l'Ajuntament, tant els veïns, tothom paga les seves factures i és trist, doncs, que s'hagi d'arribar a aquests extrems, d'haver d'apretar tant per poder tenir un servei bàsic com és tant com l'electricitat o la llum.
En el moment en què som capaços de sentar-nos Endesa, els dos ajuntaments i també responsables del Departament d'Empresa, aquí no hi ha d'haver marxa enrere. En el cas que hi hagi marxa enrere, nosaltres com a ajuntament seguirem pressionant i tornarem a fer pressió no només amb el Departament d'Empresa, sinó també amb la pròpia companyia, perquè aquelles paraules, aquells acords que es van dir en aquesta reunió es acabin materialitzant i acabem de solucionar aquests problemes. Serem pesats.
L'alcalde de les Planes també celebra que des de la companyia tinguin la intenció, tot i que a llarg termini, de reforçar la potència de la línia provinent del Brugent i Bescanó, una demanda que havien fet empreses de la zona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ha estat un dia, ha estat una nit d'emocions a la Vall de Camprodon. El cinema del Casal Camprodoní ha acollit aquest dilluns la preestrena de Balandrau, Vent Salvatge, on s'explica la tragèdia viscuda fa 25 anys en aquesta muntanya. 10 excursionistes van perdre la vida per culpa d'una forta ventada que els va agafar per sorpresa. Aquell accident va commoure la comarca i s'ha homenatjat a les víctimes amb aquesta pel·lícula i a tothom que ha ajudat en el rescat. Aquesta història us pertany, així ho deia el director Fernando Trullols davant d'un públic emocionat. Entre els assistents hi havia Josep Maria Vilà, l'únic supervivent d'aquella tragèdia.
Ho hem fet amb el cor i des del respecte. Amb aquestes paraules, el director de la pel·lícula, Fernando Trullols, explica com han abordat un tema tan delicat com una tragèdia on van morir 10 persones. Després de 3 anys de feina i un treball important amb efectes especials per recrear el fred, el torb i la situació extrema que van patir els excursionistes, es mostra molt agraït per haver-ho pogut fer realitat. Malgrat el dolor, assenyala que aquest treball és un cant a la vida i un clar homenatge a totes les víctimes i molt especialment també a totes les persones i professionals que van participar al rescat d'alguna manera o altra.
Perquè han passat això 25 anys, la vida ha continuat, he conegut aquella gent que ens mira des de la muntanya a través dels testimonis dels seus familiars, de la gent que són el seu llegat, i segueixen tenint tant de llum com tenien ells, saps? I tant que és un cant a la vida. Jo crec que tots tenim un balandrau a la vida, o diversos, moments fatídics de pèrdua, de sentir-nos desconcertats. Que preciós també això, quan passa alguna cosa així, tens algú que et doni la mà, que faci companyia, que t'ajudi, com va trobar aquella gent d'allà al balandrau. I tant de bo n'haguessin hagut de fer aquesta pel·lícula, però hi ha coses que no podem canviar, i el que podem és aportar això, que se'ls recordi, que es recordi aquesta gent que és exemplar.
Josep Maria Vilà, l'únic supervivent d'aquella tragèdia, assistida a la preestrena amb el convenciment, segons ha dit, que aquest film ajudarà a seguir el camí de la reparació i curació que va començar fa 25 anys després de viure aquella història on va perdre la Mònica, la seva parella i la resta d'amics amb els que anava.
Sí, és un dia molt especial, com deies, perquè de Camprodon comença tot i acaba tot. Per tant, jo crec que és el millor lloc per estrenar aquesta pel·lícula, en què Camprodon pot formar part inequívoca del que va ser, del que va passar en aquells dies.
Entre l'elenc d'actors que donen vida a la història hi ha Álvaro Cervantes fent de Josep Maria Vilà.
Bé, realment és una responsabilitat molt gran, el fet d'encarnar, no?, el Josep Maria, el que va viure en aquells dies, i el Josep Maria ha estat molt generós i li he pogut preguntar moltes coses. Vam passar un dia junts on vam poder parlar molt i l'estic molt agraït perquè em va ajudar moltíssim, va ser fonamental per imaginar el que va viure, no? el que va sentir i el que va passar, no?
Un cop s'ha acabat la pel·lícula, els assistents han aplaudit durant 3 minuts i s'han aixecat dempeus. Balandrau, Vent Salvatge, s'estrenarà el 19 de febrer al Cinemes Bosque de Barcelona.
I la Fundació Fundem la República presenta una exposició a l'Hospici d'Olot sobre el català. Es pot veure fins a principis del mes que ve i proposa un itinerari històric de la llengua catalana amb diferents moments significatius. Es tracta d'una mostra itinerant que voltarà per tot Catalunya i que ara fa aturada a Olot. Néstor Carvajal.
Fins a principis de març es pot veure al pati de l'Hospici una exposició itinerant de la Fundació Fundem la República, vinculada a Demòcrates de Catalunya i Junts per Catalunya. La mostra parlar dels 1000 anys d'història de la llengua catalana, dels primers documents jurídics, l'evolució que ha tingut el català amb el pas dels anys i la incidència social, i els reptes de futur que té. Segons el director executiu de la Fundació Fundem la República, Dani Planàs, l'objectiu és mostrar la situació d'alarma, diu, en què es troba el català.
Estem en un moment que la situació és complicada, és complexa, l'ús del català va baixant i és evident que s'han de treballar molts àmbits de la sociolingüística per poder revertir-ho.
Per això ressegueix diferents moments de la història.
Tant els bons, com els anys d'esplendor, com els dolents, els anys de repressió, com la Renaixença, com l'última repressió del segle XX i una mica la recuperació que hi ha hagut des de l'any 75 cap aquí en l'ús social del català, que en els últims anys, òbviament, s'ha vist seriosament desafiada pel repte demogràfic que el país encara.
La Fundació Fundem la República va néixer l'any 2016 i té com a objectiu proposar debat polític i cultural al voltant de la nació catalana.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Esteu escoltant els 5 minuts més, falten només 3 minuts per 2:15 del matí. Fem una pausa i a la tornada més continguts aquí, el despertador de referència a les nostres comarques. Fins ara.
Amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora. Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Atura la caiguda del cabell amb la força del mar. A Perruqueria Pili López descobreix l'Experience, la talassoteràpia capilar, un tractament professional amb actius marins, oligoelements i minerals que enforteixen l'arrel, estimulen el creixement i redueixen la caiguda del cabell. Menys caiguda, cuir cabellut més sa i més força, densitat i vitalitat. Un tractament relaxant i revitalitzant, ideal per a cabells debilitats, estrès capilar o canvis estacionals. Experience, la ciència del mar al servei del teu cabell. Ara a Perruqueria Pili López, al carrer Madrid 82 d'Olot, darrere el Carrefour. Truca'ns per més informació i reserva la teva experience al 972 97 52 70. Perruqueria Pili, la teva imatge, el teu estil.
Sents això? No és un somni, és la garrotxuletada. El 14 i 15 de març, al Lava Parc de Santa Pau, arriba la festa del Xuleton, al cor del Parc Natural. Xuletons 100% bovins, brasa, fum i felicitat assegurada. Una experiència gastronòmica única maridada amb ponències d'experts, actuacions musicals, jocs i estands de productes del territori.
Si t'agrada la bona carn, aquesta és la teva festa. Reserva ja el teu menú entrada a campinglava.com/garrotxuletada. Garrotxuletada. Aquí el xuletó és religió.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bon dia i bona hora. El gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa considera que el centre està capacitat per atendre més població després de l'aprovació del nou mapa sanitari.
El doctor Lluís Remei Torrentà considera que és una mesura similar a la que l'hospital ja va viure l'any 2019. També ha detallat que per atenció urgent l'hospital ja rep a població d'una part del Ripollès actualment.
El nou mapa implica, recordem-ho, que la Vall de Camprodon i possiblement els veïns i veïnes de Sant Joan de les Abadesses tinguin com a hospital de proximitat al centre Garrotxer.
L'hospital està capacitat per atendre aquesta població. De fet, el 2019 ja vam tenir una experiència aquí a l'hospital que vam donar servei i recolzament tant de cirurgia, de traumatologia, d'anestèsia i també de pediatria al territori del Ripollès, en què professionals nostres es desplaçaven al Ripollès, a l'Hospital de Capdevànol, a fer intervencions, pacients es derivaven en el nostre centre.
Costa molt, estem aquí com deixats una mica, que ens vingui el manteniment ens costa molt, que se solucionin les coses en uns terminis que puguin ser una mica raonables, i al final que és un poble petit, però és que aquí la gent hi viu i al final es necessita que hi hagi llum.
És la Gemma Gurt, regidora de Pardines. Pardines i Campelles se'ns reclamen que les grans companyies d'electricitat i telefonia donin resposta a les necessitats dels micropobles.
Des de dijous que pateixen problemes amb l'electricitat a causa de les ventades. Les queixes són per falta de resposta, però també per deixadesa. En els pròxims dies es vol coordinar una resposta unitària dels ajuntaments de la vall, però reclamen que les incidències es resolguin amb rapidesa i sobretot que es faci el manteniment adequat.
La veritat que som optimistes després d'aquesta reunió que vam tenir a Mendesa la setmana passada, on ens van explicar que tenen el compromís ja ferm i pressupostos també damunt la taula per poder executar.
Molt diferent és la situació a la Vall d'Hostoles. Després d'anys de reivindicacions, els alcaldes de la Vall d'Hostoles sembla que comencen a veure la llum, i mai més ben dit, perquè aconsegueixen un compromís d'Endesa per connectar la línia elèctrica de Sant Feliu de Pallerols amb la de Santa Pau.
És una de les conclusions que els dos alcaldes van tenir la setmana passada després de reunir-se amb Endesa i amb el Departament d'empresa.
Avui també és notícia que el cinema del Casal Camprodoní ha acollit aquest dilluns la preestrena de Balandrau Vent Salvatge, on s'explica la tragèdia viscuda fa 25 anys en aquesta muntanya.
10 excursionistes van perdre la vida per culpa d'una forta tempesta que els va agafar per sorpresa. Aquell accident va commoure la comarca i s'ha homenatjat a les víctimes i a tothom que va ajudar en el rescat.
Hi ha assistit Josep Maria Vilà, l'únic supervivent d'aquells fets.
Especial, com deies, perquè de Camprodon comença tot i acaba tot. Per tant, jo crec que és el millor lloc per estrenar aquesta pel·lícula, en què Camprodon pot formar part inequívoca del que va ser, del que va passar en aquells dies.
La Fundació Fundem la República presenta una exposició a l'Hospici d'Olot sobre el català. Es pot veure fins a principis del mes que ve i proposa un itinerari històric de la llengua catalana en diferents moments significatius.
Es tracta d'una mostra itinerant que voltarà per tot Catalunya i que ara fa parada a Olot.
Dani Planàs és el director de la Fundació.
Estem en un moment que la situació és complicada, és complexa, l'ús del català va baixant, i és evident que s'han de treballar molts àmbits de la sociolingüística per poder revertir-ho.
Tenim més coses per explicar-vos. Ara són 2:09:03. En la Garrotxa acollirà el Fòrum Professional de Jardineria d'aquest 2026.
Es durà a terme la finca de les Brides a la Vall d'en Bas i també comptarà amb activitats al centre d'Olot. La previsió és que hi assisteixin més de 200 persones per parlar de temes relacionats amb la jardineria actual i reptes de futur.
La Fira de la Quaresma de Tortellà dona espai a les iniciatives i artesans locals.
Aquesta edició durarà tota una jornada i comptarà amb una gran varietat d'activitats.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat a mig gas el Carnaval de Camprodon davant l'alerta alerta de forts vents, el d'adults, l'Ajuntament ha decidit posposar-lo fins al 28 de febrer.
Pel que fa a la resta del programa, el concurs de comerços i el carnaval infantil s'han celebrat tal i com estava previst.
En canvi, a Sant Joan de les Abadesses han pogut fer el de disfresses, el concurs de disfresses, la gran festa, amb els arreplegats, els cotxenteros i el comandant de la Guàrdia Prusiana, que són els tres guanyadors del Carnestoltes en categoria carrossa, comparsa i individual.
El vent no ha aturat la celebració, que s'ha allargat tot el cap de setmana amb el Carnestoltes infantil.
En aquest segon tram tindrem temps de parlar de la gala en valor, l'hoquei Olot, el grup de show gran del CPA, el club bàsquet Vall d'en Bas, Aina Cargol i el club tenis Olot han estat només alguns dels protagonistes de la tercera gala en valor.
La gala s'ha dut a terme al Teatre Principal d'Olot, ple de gom a gom, i ha premiat a una 80 d'esportistes.
La Garrotxa serà protagonista i els Ripollès també en la segona etapa de la Volta a Catalunya de ciclisme.
Sí, la Garrotxa serà protagonista en aquesta segona etapa de 167 quilòmetres i mig, que passarà per indrets de la comarca com Besalú, Olot i Mieres. Per altra banda, el Ripollès també serà protagonista a la Volta a Catalunya, ja que la quarta etapa, que començarà a Mataró, passarà a llocs com Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.
A Catalunya, Espanya i el món és notícia una informació que ha passat ben a prop d'aquí. 5 adolescents morts en un incendi en un bloc de pisos de Manlleu.
Doncs sí, 5 persones han mort i 4 més han resultat ferides de caràcter lleu en un incendi que ha tingut lloc aquest dilluns a la nit en un bloc de pisos al carrer Montseny de Manlleu. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat en un traster habilitat com a habitatge al terrat d'un bloc de 5 alçades i, per motius que es desconeixen, les persones que eren dins no n'han pogut sortir.
Junts demana la compareixença d'Illa i Esquerra l'insta a pressionar el PSOE per tenir pressupost.
Els socis d'investidura i l'oposició qualifiquen de desastrós el govern d'Illa, afirmen que el país cau a trossos i li reclamen que reactivi l'agenda.
Jordi Turull, de Junts.
Nosaltres avui s'ha reincorporat el president de la Generalitat. No hi ha hagut cap mena d'autocrítica. Tot han estat excuses extemporànies o de temes que no tenen res a veure amb el que ha passat. Tot ha estat resignació. Per tant, la seva acció amb el que ha estat el seu discurs són absolutament contradictoris. Davant d'això, nosaltres què fem? Doncs que no comparegui sol i sense preguntes a la sala gòtica, sinó que comparegui al Parlament de Catalunya. Crec que el que ha estat passant aquestes setmanes a Catalunya no és menor i que ho confronti amb els grups parlamentaris.
Avui també hem sabut que els Mossos cobraran 4.000 euros més i faran menys hores fruit d'un acord entre Interior i els sindicats.
El sindicat majoritari de la Policia Nacional critica l'acord i veu una greu desigualtat retributiva.
Detingut un entrenador del futbol base del Terrassa per un presumpte cas de pederàstia.
L'home de 25 anys ha passat a disposició judicial i se l'investiga per una presumpta petició de contingut pornogràfic a menors.
A la crònica internacional, la Fiscalia Francesa investiga com a homicidi voluntari la mort d'un jove d'extrema dreta a Lió.
Creixen les acusacions contra l'extrema esquerra i el govern acusa el partit La França Insumisa de Melechona de tirar la violència al carrer.
I el Girona furga en la ferida del Barça en un final controvertit.
Els gironins remunten un partit boig per situar-se a 200 i els blaugranes queden segons a 2 punts del Madrid.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
8:38, previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Dia de sol, de núvols prims, no preveiem precipitació, la temperatura es manté, tot i que avui pujarà, doncs demà es manté i tindrem un ambient pràcticament primaveral. El cel amb aquest vent doncs queda molt lluminós. Finalment direm que de cara a dimecres el temps també serà relativament estable, però dijous passa un front, baixa la temperatura, entra la ventada de nord i tornaria a nevar al Pirineu, fins i tot cap a 1.200 metres.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí, però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
La possibilitat de fer exàmens de conduir teòrics al Ripollès era una vella demanda històrica dels veïns i veïnes. Ara fa un any es va recuperar aquesta possibilitat de poder-los fer i passat aquest temps volem fer balanç amb la Chantal Pérez. Ella és vicepresidenta del Consell Comarcal del Ripollès. Què tal, Chantal Pérez? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Es va donar resposta a una necessitat que... Com ha anat un any després?
Home, el balanç és molt positiu, perquè, bé, hem aconseguit fer 257 proves en un any quan portàvem des de la Covid, que no n'havíem pogut fer cap perquè la gent s'havia de desplaçar a Girona a fer aquestes proves de l'examen teòric.
Recordem quin era una mica el problema pel qual, des de la pandèmia fins ara fa exactament un any, el Ripollès va quedar orfe d'aquest tipus de proves.
Exacte, sí. Bueno, amb la pandèmia, no?, es van accelerar el que és el tema de fer els exàmens a través d'ordinadors de la DGT i, clar, com que no hi havia cap seu de la DGT més enllà de Girona, el Ripollès no n'hi havia i, per tant, s'havien d'anar a fer aquests exàmens en allà. Llavors, s'havia treballat amb la possibilitat, no?, de que no hi hagués d'haver aquest desplaçament, que tu imagina't, vas a fer un examen i ja estàs nerviós, i a més t'has de desplaçar doncs més d'una hora, amb el problema que cada vegada només hi podien anar unes quantes persones perquè totes o no hi cabien o no les podien portar, etc etc. Doncs les autoescoles van fer aquesta demanda, no?, de dir, escolta, com podem treballar-ho amb el director de la Direcció General de Trànsit, el senyor Lamiel, i a partir d'aquí ens vam venir a veure i vam dir que això, que s'havia de trobar aquesta solució, i en col·laboració tant amb el que és les autoescoles, la DGT, el Servei Català de Trànsit i el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, vam trobar que el sistema SAR aquest es podia implantar en una seu que ha posat el Consell Comarcal.
Amb aquesta aturada que va durar tots aquests anys, hi va haver una gran quantitat, hi va haver un tap important de gent que esperava poder fer aquestes proves. Aquest tap, amb aquest temps, amb aquest any de proves, s'ha aconseguit ja, diguem-ne, resoldre? Estem al dia en aquest sentit o encara hi ha molta llista d'espera per poder-se examinar?
A nivell teòric, mitjanament s'està al dia. Sí que és cert que hi ha problemàtica en el tema del que són els exàmens de conduir, especialment a Catalunya i a les comarques gironines, perquè no hi ha examinadors que vinguin, però el problema ara és més que el teòric, la pràctica.
Què passa en aquest cas?
En aquest cas, doncs, sí que és veritat que hi ha una llista d'espera potser d'uns 6 mesos que provoca, no?, aquest malestar o aquest, bueno, aquestes disfuncions tant a l'autoescola com el que és a les persones que volen obtenir el carnet de conduir, que moltes vegades doncs ho vols fer fàcil, ràpid, i especialment estudiants o així, no?, quan ho fan a l'estiu, al mes de juliol, doncs això, que s'han d'apuntar molt de temps i encara així no saben ben bé quan podran pujar amb un examen.
És a dir, m'està dient que si jo ara m'he de treure el carnet de conduir al Ripollès, ara puc fer les proves teòriques i no tindria cap problema, però si les aprovo, em puc arribar a esperar 6 mesos a fer la pràctica?
Sí, el Ripollès, no només el Ripollès, és un problema endèmic també, especialment de les comarques de muntanya, de Lleida, el Ripollès, però especialment d'aquestes comarques, però ja et dic, de Catalunya en general i de Girona en particular. També.
Això té un impacte brutal sobre els propis interessats, no? Perquè, és clar, que se suposa que has d'estar pagant 6 mesos més de pràctiques.
Evidentment, no? I sobre les autoescoles, perquè clar, al final, doncs, clar, els genera aquesta disfunció que dèiem, perquè, clar, no pots pagar 6 mesos de pràctiques. Bueno, jo no sé si hi ha alguna economia que ho aguanti, doncs, evidentment, no masses. I llavors, clar, passa molt temps des que has fet un examen a l'altre, però bueno, això és un tema que ja en aquest moment que vam fer la presentació vam dir que l'havíem de parlar, que s'està intentant treballar, evidentment, a Madrid, que aquest és allà on toca, no?, però que el Consell Comarcal del Ripollès doncs també intentarà fer pressió o posar tota l'ajut que pugui en aquest sentit, com vam fer en el teòric, però aquí sí que ja se'ns escapa una mica més de les mans.
En quina situació ens trobem, per tant, en aquest moment? És a dir, què farà o què pot fer el Consell Comarcal del Ripollès per fer més pressió des del territori per intentar solucionar un tema que sembla que no, però és important?
No, no, i tant que és importantíssim, eh? Com el fet de que es puguin fer els exàmens teòrics al Ripollès, el que fa és, bueno, pues donar una igualtat d'oportunitats, no? A les persones que vivim en territoris més allunyats del que és una gran ciutat, i per tant l'hem de treballar en aquest sentit. El Ripollès, més enllà d'estar al costat de les autoescoles, de trànsit i, de, evidentment, de la ciutadania, i seguir insistint en els diputats de Madrid a nivell de partits polítics i a nivell d'institució, doncs aquí poca cosa més pot fer perquè no té ni capacitat ni competència. Però que sí que és el que tenia a nivell d'això, no? De l'examen teòric, que és què us fa falta? Una sala? Aquí teniu la sala. Ara s'han de connectar uns ordinadors a no sé quina xarxa, doncs treballem perquè la tinguin. I aquí sí que va ser molt dificultós, perquè vam començar el 2023 i ho vam aconseguir, com deies, fa un any que fessin els exàmens, però evidentment no deixarem de treballar per fer aquesta pressió, perquè aquesta disfunció, que al meu entendre poder passaria, no?, perquè doncs hi hagués aquesta, bueno, que es donessin les competències a Catalunya, doncs poder ho tindríem més solucionat, o que es privatitzés el sistema, que és una altra de les coses que es demanava a través de la Federació d'Autoescoles. Però una... bé, això és una cosa, insisteixo, que se'ns escapa, eh?
Certament. Una última qüestió ja, senyora Pérez, per acabar. Entenc que això afecta els aspirants a conductors de B1, per treure's el carnet B1, però en el cas de vehicles pesants també estan en la mateixa situació o no?
Jo desconec si exactament són 6 mesos, però sí, també hi ha problemes, també.
Déu-n'hi-do, amb el que comporta, tenint en compte que diuen també que a més falten xofers.
Exacte, eh? Exacte.
Xantal Pérez, vicepresidenta del Consell Comarcal del Ripollès, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Molt bon dia.
Vinga, bon dia, gràcies.
En uns instants parlem de jardineria.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
La Garrotxa acollirà el Fòrum Professional de Jardineria d'aquest 2026. Es durà a terme a la finca de les Brides a la Vall d'en Bas i també comptarà amb activitats al centre d'Olot. La previsió és que hi assisteixin més de 200 persones per parlar de temes vinculats amb la jardineria actual i sobretot dels reptes de futur.
A finals d'aquest mes, el Gremi de Jardineria de Catalunya celebrarà el seu fòrum anual a la Garrotxa. Es dividirà en dues jornades i es farà a la finca de les Brides de la Vall d'en Bas, ja que va ser el lloc on després d'uns anys de crisi va tornar a néixer el gremi. De fet, el president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Miquel Marín, explica que fer-ho a les Brides és com una espècie d'homenatge a Eudald Morera, qui va ser l'artífex de tornar a engegar aquest projecte que vol representar i defensar les empreses i professionals d'aquest sector.
Va haver-hi un moment de crisi, lògicament, i quan les coses van començar a despuntar, precisament l'Eudald va ser qui va impulsar altre cop, generar activitat i generar gremi i va néixer altre cop el fòrum.
En aquesta edició el fòrum tractarà temes com la gestió eficient de l'aigua, el nou conveni col·lectiu de jardineria que preocupa el sector i la digitalització i la incorporació de la intel·ligència artificial, entre d'altres.
Com la jardineria ha d'evolucionar cap a una adaptació a la realitat, que és un canvi climàtic, i ho hem de fer, això. També com la sanitat vegetal es veu afectada per aquest canvi climàtic, perquè hi han malures que abans no teníem que ara estan arribant. Ho hem de parlar, això, també. I també parlarem de la gestió d'espais complicats com són els espais viaris. Sempre són complicats. Doncs, entre d'altres, parlarem d'aquests temes. Però també parlarem de temes empresarials.
La primera jornada es durà a terme a la Vall d'en Bas, on es concentraran el gruix de ponències, espais de treball i demostracions pràctiques i una zona d'exposició amb diferents empreses del sector. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica la importància del fòrum a l'hora de proporcionar eines i coneixements als professionals.
Els problemes que hem tingut últimament, ja sigui en sequera o ja sigui en problemes de massa aigua, fins i tot, que ens dongueu eines, no?, que dongueu eines als professionals de jardineria, ens és una fortalesa que dintre del municipi, si podem acollir-vos, estem encantats i que estem contents que ens tingueu en compte.
El divendres serà el torn d'Olot. La idea de l'organització és tancar el fòrum amb una visita tècnica a la ciutat amb motiu de ser Vila Florida amb 4 flors d'honor A més, també es visitaran espais com el Parc Nou, el Parc de Pedra Tosca i l'Estai de l'Atletisme, entre d'altres. La presidenta de Turisme Garrotxa i vicepresidenta primera del Consell Comarcal de la Garrotxa, Gemma Canalies, afirma que la comarca connecta molt bé amb aquest tipus de jornades.
Que penso que va molt alineat amb els valors que tenim com a territori. Un territori que vella pel seu paisatge, per la sostenibilitat i per la innovació, que és ben bé no molts dels punts que, a més a més, es tractaran en aquest fòrum. Per tant, per una banda, agrair que l'organitzeu aquí. Llavors, per altra banda, també destacar molt l'impacte econòmic que genera un fòrum d'aquestes característiques. És un impacte econòmic i positiu, que diríem tot que és per tots els serveis, hostaleria, la restauració en aquest cas, i a més per la tipologia de professionals que també ens venen.
De fet, aquesta serà la segona edició que se celebra a la Vall d'en Bas. Comptarà amb la participació de més de 200 professionals de tota Espanya i amb ponents com Juan Diego Polo, enginyer superior de telecomunicacions, i Agustín Benavent, especialista en dret sindical i negociació col·lectiva, entre altres.
S'ha celebrat la tercera edició de la Gala en Valor. L'hoquei Olot, el grup de show gran del CPA, el Club Bàsquet Vall d'en Bas, l'Aina Cargol i el Club Tenis Olot han estat alguns dels protagonistes de la tercera gala en valor. La gala s'ha dut a terme al Teatre Principal d'Olot, ple de gom a gom, i ha premiat a una vuitantena d'esportistes.
La gala en valor ha començat premiant el club o entitat que està d'aniversari. De fet, aquest reconeixement que premia l'excel·lència d'un club ha estat per al Club Tenis Olot, que ha celebrat 75 anys i que compta amb un bon estat de salut amb més de mig miler de socis. El seu president és Josep Maria Coma.
Per un costat, que tots sabem que l'esport és salut, és educació, és superació, és aprendre a competir, a fer equip, a guanyar i perdre, sempre agrada més guanyar.
El premi que ja se sabia qui s'otorgaria era el premi a la trajectòria. En aquesta edició s'ha reconegut com a exjugador i exentrenador de futbol de l'Escola Futbol Garrotxa, entre d'altres equips, Joan Nitus Granados, qui valorava la gran tasca inclusiva del club garrotxí.
El que ens l'hem passat bé, que t'ho dic en sèrio. Mira, ara fa un moment hi havia aquests quatre representants dels clubs de olotins i semblava que bueno, era una misèria això. Que les i que quotes i que tal. I que, ja ho has vist, no? Que no hi ha hagut res que ens posi la moral a dalt, que si el que sí que és veritat és la burocràcia, però els calés no. Escolta, com ho hem de fer nosaltres? 47 anys no hem cobrat mai ni una quota i hem tirat endavant. Això ho fas perquè t'agrada.
Un dels premis que surt de la ciutat d'Olot és el Premi Comarcal de l'Any. Enguany ha estat per al Club Bàsquet Vall d'en Bas després dels ascensos del sènior femení i masculí a Copa Catalunya, el sostre del bàsquet de la comarca de la Garrotxa. El president del Club de la Vall d'en Bas és Xevi Font.
El premi a la progressió dels equips sèniors és un reconeixement a aquest camí. Però més enllà de les categories, per a nosaltres és un orgull anar al pavelló els caps de setmana i veure el ple de famílies i jugadors i jugadores animant els diferents equips.
Un dels premis més importants que es lliuren és el de l'esportista de l'any. Enguany, en motiu per haver guanyat el campionat de Catalunya Júnior amb l'Uni Girona, jugar al bàsquet universitari nord-americà a San Francisco i guanyar l'Eurobàsquet amb la selecció espanyola, el premi ha estat per la jove jugadora de bàsquet, Aina Cargol.
Som una comarca que tenim molt nivell i doncs, que és una cosa que hem d'estar molt orgullosos, i aquesta gala doncs, ho posa en valor i és molt important. Segon, també agrair a totes les institucions, els clubs o federacions que m'han estat acompanyant durant tot aquest 2025 i durant tota la meva carrera, en realitat.
I com no pot ser d'una altra manera, el reconeixement a l'equip de l'any de la Gala en Valor del 2026 ha estat pel grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot, després de la consecució d'un altre mundial i molts més campionats. L'entrenadora del Club Patinatge Artístic Olot, Esther Fàbrega, explica que el nivell cada vegada és major i, a més, el president del CPA Olot, Josep Segués, reivindica el fet que els considerin d'una vegada per totes esportistes d'elit.
Fa molts anys que estem lluitant per això. No, ens ha costat, o ens costarà més segurament poder tenir aquesta condició, que tant de bo arribi ben aviat, la condició d'esportista, de quina sigui, és igual, perquè la que més volem és que ens reconeguin doncs, aquesta condició, que no pas de ser campió del món, que són aquelles coses que a vegades doncs, costen fins i tot de creure, però sí que una reivindicació que, a més, aprofito per agrair a l'Ajuntament i sobretot doncs, amb l'Aniol, perquè sé que ell també doncs, ens ajuda a aconseguir també el que creiem que és molt merescut.
L'últim reconeixement ha estat el trofeu al Club de l'Any que s'ha atorgat a l'hoquei Olot. El president del club olotí, Jordi Gironès Piro, agraeix la tasca de tota la gent que forma el club.
Altres, un club totalment amateur, totalment,
Ser on són, la màxima divisió estatal, és una autèntica proesa. El masculí, sobretot, és el mèrit de la passió d'un grup de jugadors amb qualitat, que ja fa anys van decidir tornar a Quiblot i apostar per jugar al seu club de la seva vida. El femení, amb noies, van és gràcies a unes jugadores ja molt veteranes, mares, que van decidir doncs, tornar a jugar per poder apostar amb un sènior femení.
I per tancar la gala en valor d'aquest 2026 ha tingut el torn de paraula. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, que ha explicat la importància dels valors dins l'esport.
El nom de la gala té molt de sentit, perquè avui posem en valor. Però no només posem en valor allò que deia del coneixement, de descobrir, posar en valor, descobrint aquell talent i aquella capacitat de treball, moltes vegades voluntària, d'entrega, per projectes esportius de la ciutat, sinó també pels valors en si.
La gala també ha fet un petit reconeixement als equips de la ciutat en futbol territorial, com l'Escola de Futbol Garrotxa, Sant Roc, Atlètic, Olot i Joventut Sant Pere Màrtir, entre d'altres. També ha reconegut la gran tasca de tots els equips que han aconseguit campionats i els esportistes que també han aconseguit grans premis a nivell individual.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ens plantem ja pràcticament al punt exacte de les 9. Demà hi tornem, evidentment, per explicar-vos tot el que és notícia a les nostres comarques, en Ràdio Olot i Ràdio Ripoll en connexió, per explicar-vos tot el que està passant a casa nostra. I tornem demà, a la mateixa hora.